Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. Pedro Sánchez anuncia que continuarà amb més força que mai, diu, com a president del govern espanyol. Assegura que ho farà per lluitar a favor de la regeneració democràtica i contra les campanyes de descrèdit polític. Demana també una reflexió col·lectiva i que la majoria social, diu, es mobilitzi contra l'enfangament de la política, com ha passat aquests dies amb l'escalf que ha rebut la seva dona i ell mateix. El Partit Popular ja ha carregat contra aquesta decisió de Pedro Sánchez i, a l'altra banda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, li ha posat deures. Madrid, Àlex Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, a l'espera del que digui el líder popular Núñez Feijóo d'aquí a mitja hora mal contada, qui ja ha parlat és la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Me parece, desde luego, que es, bueno, es casi una broma, ¿no?, sus declaraciones. Él lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder.
I la vicepresidenta segona i líder dels socis minoritaris de l'executiu espanyol, Yolanda Díaz, apel·la a la serenitat, diu que la decisió de Sánchez ha de suposar un autèntic punt d'inflexió a la legislatura i apunta cap als jutges.
Debemos de democratizar el poder judicial, hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser, no solo la reforma del poder judicial.
Díaz ha marcat com a prioritats la renovació del poder judicial i la derogació de la llei Mordassa. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Madrid.
Per la seva banda, Pere Aragonès ha qualificat de maniobra electoral aquesta actuació de Pedro Sánchez. El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra a la reelecció ha carregat contra el líder del PSOE.
Hem vist en la compareixença de Pedro Sánchez l'últim acte d'una comèdia que ha durat 5 dies, en la qual s'ha jugat amb els sentiments de les persones. S'ha jugat amb l'empatia de totes les persones que estan patint a la persecució per part de l'extrema dreta. Hem vist, doncs, una cortina de fum, un acte electoral, durant 5 dies.
Més notícies amb Sara Riera.
Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges d'avui, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Demanen precaució a la ciutadania, sobretot a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf o el Baix Llobregat. La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, demana molta cura en les activitats a l'exterior, no acostar-se, per exemple, a rius i rieres i extremar la precaució al volant.
Hem de ser encara més prudents. Reduïm la velocitat, anem amb més compte, vigilem amb les maniobres, amb els avançaments, amb les frenades. Si ens enganxa algun ruixat fort i la visibilitat no és bona per conduir amb seguretat, doncs aturem el vehicle en un lloc on puguem aturar-lo, el senyalitzem, engeguem els llums i esperem allà a que passi aquest ruixat.
El Departament de Treball ha rebutjat l'expedient de regulació temporal d'ocupació, l'ERTO, que va presentar Freixenet per 615 treballadors. Es tracta d'un ERTO per força major que l'empresa va justificar per la sequera. El Departament de Treball, però, considera que no es donen els criteris per acceptar-lo perquè no és una situació imprevista i inevitable, com seria un incendi o una tempesta que destrossa les instal·lacions. L'empresa pot negociar ara amb els representants dels treballadors un expedient temporal per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o productives. L'actor francès Gérard Depardieu està sota custòdia policial per 2 casos d'agressió sexual. L'actor, focus de denúncies en últims temps pel seu comportament vers les dones en l'àmbit professional, es troba ara en dependències policials sotmès a interrogatori. París, Isabel Galí.
L'actor francès ha anat a declarar a primera hora del matí d'aquest dilluns en una comissaria de París i ha quedat en detenció provisional a l'espera de càrrecs per 2 denúncies en contra seva per agressió sexual. Una primera, d'una assistent de direcció de 24 anys que l'acusa de tocaments durant el rodatge el 2014 de la pel·lícula Magicien, elle est à moi. I la segona, una decoradora de cinema de 53 anys que relata una immobilització de l'actor que va exigir la intervenció d'una tercera persona per poder-se'n alliberar. Va ser durant el rodatge de Voler Vert el 2021. Depardieu nega que els fets pels quals se l'investiga siguin certs, però de moment la policia considera que hi ha cas. Isabel Galí, Catalunya Ràdio, París.
Els esports amb Marcos García.
A les 8 del vespre, a Catalunya Ràdio, la TDT del Barça-València. Últim partit de la 33a jornada de Lliga de Primera, que juga una hora després a les 9. Xavi té Pedri a la disposició, però segueixen de baixa Gavi, Valde i De Jong. A banda de Cubarsí i Lamine Yamal, a la llista hi ha els joves Marc Casado, Diego Cochen i Héctor Fort. El València té les baixes de Gaià, Jacabí, Yaremchuk, Fran Pérez i Fulquier. Abans del partit, el Barça és tercer a un punt del Girona, que s'ha situat segon a 13 del Madrid, el líder. El Barça de bàsquet marxa avui cap a Grècia, on demà jugarà el tercer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiakos. L'eliminatòria està empatada a una victòria i els dos següents partits es jugaran a Grècia. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, nega irregularitats en el contracte de la Supercopa. Rubiales ha declarat aquest matí com a investigat per aquestes suposades irregularitats en contractes vinculats a la Federació Espanyola de Futbol durant els últims 5 anys. Rubiales diu literalment que el contracte de la Supercopa va salvar el futbol a l'estat. I el Masters 1000 de tennis de Madrid avui es juguen partits a 16a final. Destaca l'enfrontament de Rafa Nadal contra l'argentí Pedro Cachín. També han de jugar avui Sinner, Medvedev i Ruud.
Fins aquí les notícies. Especial informatiu. Ricard Ostrell.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Podem saludar a aquesta hora Manuela Carmena, jutgessa emèrita i exalcaldessa de Madrid. Senyora Carmena, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Buenos días a todos.
Li ha sorprès tot el que hem viscut aquestes últimes hores?
Bueno, no sé, estábamos todos sin saber qué iba a pasar y bueno, pues cuando hemos escuchado que sí, que se queda, pues sí, me ha parecido que lo que es muy, muy, muy importante es hacer las cosas bien. Eso, quedarse para hacer las cosas bien, para hacerlas mejor.
Però vostè creu realment que ara s'obre un nou període de regeneració democràtica a Espanya?
Pues mira, vamos a ver. Yo creo que no hay que esperar que la oposición lo haga, porque, bueno, por una serie de circunstancias que quizá ahora no me dé tiempo a explicar. Pero quien sí lo puede hacer es el gobierno de la nación, ¿no? Y yo creo que es la gran oportunidad, por ejemplo, para que olviden el hacer un consejo del Poder Judicial a base de cabildeos y de reuniones y hagan lo que dice la ley, y es que convoquen las sesiones del Congreso para la elección, explicando quién son los candidatos, escuchando a esos jueces que son candidatos, que tienen unos proyectos que son interesantes y que la sociedad pueda saberlo y pueda conocerse, porque estamos envolviendo todo el tema de la judicatura en una especie de lona negra, de confusión, que no puede ser. Y eso lo mejor es, de verdad, profundización de la democracia. Yo quisiera unas sesiones del Congreso y del Senado en el que se escucharan a los candidatos, viéramos lo que quieren hacer y después se votara. Que es lo que dice la ley, ¿eh? Que no me explico por qué es tan obcecado el gobierno en no hacer lo que dice la ley, que es profundizar la democracia.
Clar, vostè, que va ser també vocal del Consell General del Poder Judicial, no sé si li sorprèn també encara aquest bloqueig que hi ha i no sé si creu que el que estem sentint pot derivar a desbloquejar o generar un nou context per buscar noves majories, perquè ara mateix, sense el Partit Popular, no es contempla que es pugui renovar aquest Consell General del Poder Judicial.
Mira, lo que no se puede es cambiar las normas. Es un error inmenso. Lo que hay que hacer es respetar las normas que tenemos. Yo creo que el cambiar las mayorías es un error brutal. Ojalá ni se les ocurra, ni se les pase por la cabeza. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley, como te digo. Si es que lo que dice la ley es que se convoquen de una vez, se convoquen las elecciones, los ciudadanos escuchen quién son los candidatos que están allí desde el año 17, y si es necesario que se hagan nuevos candidatos, pero que se les escuche, que se vean los proyectos que tienen, que se conozca de verdad lo que es la judicatura, que es extraordinariamente interesante, ¿no? Eso es profundizar la democracia, no cambiar las mayorías, eso sería un desastre.
No sé qué le sembla, per això, el paper de Suma en tot això.
¿Perdona?
¿Qué le parece el papel de Sumar?
Ah, vale, perdona, no te oigo bien. Bueno, no sé, muy poco singularizado, ¿no? No veo que tengan una postura diferente. Me encantaría que estuvieran apoyando esto, la profundización de la democracia, que es lo que es la verdadera manera de combatir a la extrema derecha y a una derecha que se está, digamos, abrazando, echándose en brazos de la extrema derecha. La manera de combatirlos es profundizando la democracia.
Manuela, si ara algú et truca i et diu escolta, Manuela, necessitem que ens ajudis a regenerar tot això, tornaries a fer un pas endavant a la política?
No, 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 yo ya estoy fuera, te quiero decir, pero soy una ciudadana llena de experiencia y con una mochila de conocimiento que creo que se debería aprovechar.
Però, per tant, si demanen consell, sí que el donaràs.
Hombre, encantadísima. Y el consejo, profundizar en la democracia, que esto no vuelva a pasar.
I aquella paraula que és tan bonica que sempre reivindiques, que és la de cuidar.
Claro, claro. Es que cuidar la democracia es más democracia, no menos. Porque la democracia, ya lo he explicado muchas veces, es una planta que si no tiene lo que tiene se agosta. Y la democracia es pues aceptar al diferente, ir a un consejo del Poder Judicial en que haya jueces que sean ideológicamente de una visión o de otra, pero que sean buenos profesionales, que les conozcamos, que sepamos lo que van a hacer. No hacer una reunión, un meeting, digamos, una especie de oscuridad, reunirse allí unos del PP y otros del PSOE para decidir este a mí me gusta, este a mí no, no, no. Profundizar la democracia es que la ciudadanía sepa por qué elegimos a unos vocales para el Consejo del Poder Judicial y por qué no.
Manuela Carmena, gràcies per acompanyar-nos.
Vinga, a vosotros.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Hasta luego.
Ara mateix des d'Argelers compareix Jordi Turull de Junts. El sentim.
Per Europa que no existia cap problema sistèmic, sinó just al revés, que Espanya era una democràcia plena. Ara resulta que quan deien això, ells mateixos ja sabien que era mentida. L'aplicació vergonyosa del 155, l'empresonament arbitrari confirmat per Nacions Unides i la vulneració de drets fonamentals denunciades per Nacions Unides i pel Consell d'Europa no eren mostres més que evidents de la gravetat de l'avaria democràtica espanyola? De debò que només ha sentit la necessitat de si val la pena continuar quan l'objecte de l'assetjament ha estat ell i la seva família? Tampoc li passava a vicepresidents del seu govern objecte d'una cacera i un assetjament personal i familiar tan inacceptables com el que ell ha hagut de patir? Tercera, el president Sánchez no pot ni podia ignorar el context en què ha decidit obrir aquesta crisi, en plena campanya electoral a Catalunya, en la qual el seu partit es presenta per girar full i liquidar les reivindicacions nacionals catalanes. És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i interferir en les eleccions catalanes. Repeteixo, és una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i voler interferir en les eleccions catalanes. Intentar convertir-les en una eina al servei de la supervivència política del seu partit és un acte impropi d'algú amb la seva responsabilitat. El president Sánchez no ha fet cap proposta per revertir la situació que ha originat aquesta crisi. No ha anunciat cap iniciativa per fer-hi front, cosa que demostra encara més el caràcter electoralista de la seva maniobra. La qualitat de la democràcia espanyola fa temps que està lluny de ser homologable amb un estat de dret. Però el que necessita són reformes de fons i no gesticulacions. I quarta reflexió, els catalans som gent acostumada a resistir i a lluitar. Ara està en joc el futur de Catalunya i de la seva gent. Aquest ha estat i serà sempre la nostra prioritat. Moltíssimes gràcies.
Doncs són les valoracions de Jordi Turull de Junts. Ho fa des d'Argelers al Rosselló, després de sentir i de conèixer que Pedro Sánchez es quedarà. Farem una pausa per la publicitat i de seguida seguim comentant-ho amb Montserrat Rivera, Jaume Clotet, Joan Puigcercós i Rafael Vila San Juan.
La transició energètica és una utopia o una realitat? El 2 de maig, a l'Ateneu Barcelonès, apunta't a la conversa amb Yamina Saheb, doctora en energia i analista de política energètica, i a la taula rodona, on parlarem de qüestions clau. Inscriu-t'hi a botiga.ara.cat, organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el diari Ara, i amb el suport d'Estabanell.
El 4 i 5 de maig, Fira Pallars Terra de Corder a Tremp. Tastos d'elaborats de corder, tercera mostra de formatges del Pirineu. El dissabte tindràs diferents tastos al Pallars Food Fest i la banda Cel Obert en directe. I diumenge, dinar popular Pallars Terra de Corder. Vine a Tremp el 4 i 5 de maig. Més informació a ajuntamentdetremp.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Per què tot s'està tornant rosa al magatzem dels Beta? Descobreixo en el seu primer llibre, Les aventures dels Beta, el virus rosa. a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Òmnium Cultural us convida al Festival Límbic, el festival itinerant de creació contemporània amb una trentena d'activitats de música, humor, dansa, teatre, poesia i circ. Tot gratuït. Amb les actuacions de Julieta, Maria Hein, Clara Aguilar, 31 Fam, Oriol Sauleda, Mariona Esplugues, Joel Díaz, Charlie P i molts més. El 3 i el 4 de maig a Santa Coloma de Gramenet. Més informació a limbicfestival.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Turandot, la gran obra mestra de Puccini i un dels títols més emblemàtics de tot el repertori operístic. Fins al 17 de maig de gira per Catalunya amb 13 funcions i el 27 d'abril i l'11 de maig al Palau de la Música Catalana. Més informació a operacatalunya.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Especial informatiu. Ricard Ostrell.
Passen 2 minuts d'un quart de dues amb Montserrat Nebrera, Jaume Clotet, Joan Puigcercós i Rafael Vilasanjuan en aquest especial que estem fent per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació després de que Pedro Sánchez hagi dit que continua al govern. Un detall també curiós, almenys, és que a la roda de premsa del Consell Europeu ningú ha preguntat per Pedro Sánchez. Vull que aquí li hem donat molta bola i que hi ha molts mitjans internacionals que s'estan fent ressò, eh? La BBC obre avui amb aquesta notícia. Però que sapigueu que a Europa no els hi preocupava massa això. Rafael Vilasanjuan.
Bueno, a Europa no els hi preocupava massa, però en tot cas el que cal ara és tenir dirigents d'un partit o de l'altre que puguin repartir-se els càrrecs que sortiran després de les eleccions europees. I aquí el Sánchez sí que, del costat de l'esquerra, diguem-ne, encara té capacitat de maniobra, perquè si no es quedaven pràcticament sense líders, amb l'Antonio Costa, que s'ha fotut fora, i bueno, que tret d'Alemanya, doncs la cosa no estava gaire clara. Ara bé, és que jo crec que no s'ha entès fora d'Espanya
no.
què ha passat, no? Aquest és el gran tema. Abans d'ahir llegies els diaris, era perquè estava implicada per corrupció, i ara diuen que no.
Que surtin més coses els propers dies.
Exacte.
I això sigui una mesura de força i d'aglutinament per posar en dubte el que pugui arribar a sortir.
Aquesta és la teoria de la conspiració, de que el Pegasus...
Bueno, però aquesta teoria està agafant força
si
surten, en segons
si
quins sectors.
Coses, si imaginem que sortissin, jo què sé,
Pegasus.
Notícies sobre Pegasus.
Val.
Clar, tu ja has posat la vent abans de la ferida,
sí,
i li has dit a la gent que qualsevol cosa que surti
serà
forma
doctora.
Part d'aquesta campanya de fang i que tot...
Depèn del tipus de conversa que sortís.
És que aquí és això, que bueno, tots tindrem la capacitat per dir, bueno, això depèn del que sigui, de decidir si això és la guerra bruta o no.
Sí, però estem en un context, jo ho he dit moltes vegades, o sigui, les xarxes socials, trolls, bots, chatbots, intel·ligència artificial, fan cada vegada més complicat, i la gent que s'hi dedica, diguem, a nivell tècnic professional, diu que el que més patirà no serà la feina de la gent o el futur de la humanitat apocalíptic, sinó la democràcia com a sistema, que és feble des d'aquesta perspectiva.
Ja està passant.
Laia Estrada, de la CUP, la sentim.
Com una víctima de les clavegueres de l'Estat, i no neguem que sigui víctima d'aquestes clavegueres de l'Estat, però recordem que el PSOE ha utilitzat aquestes clavegueres quan li ha interessat. I no cal que ens remuntem al GAL, o quan el PSOE també perseguia la dissidència política, o quan tancava diaris, sinó que recentment el PSOE ha utilitzat aquestes clavegueres de l'Estat per perseguir l'independentisme, infiltrant policies en el conjunt de l'esquerra independentista, infiltrant policies en els moviments socials. El PSOE també ha espiat no només els seus adversaris, sinó fins i tot els que són avui els seus socis de govern. I també recordem que el PSOE forma part de, del 155. Per tant, nosaltres, veient això, i a més veient que el PSOE ha estat incapaç, el govern espanyol ha estat incapaç de comparèixer en les diferents comissions que tenim al Parlament per tal d'investigar doncs, les infiltracions policials com el que és l'espionatge, el Pegasus, el cas Pegasus, francament ens sorprèn que acompanyant doncs, tota aquesta denúncia d'aquest clavegueram no hi hagi també una autocrítica d'ells mateixos per haver estat utilitzant, quan els hi ha interessat, totes aquestes clavegueres. Dit això, un cop més reivindiquem que el que necessitem és tornar a posar el focus a casa nostra i fem una crida a construir, a bastir un gran bloc democràtic i un gran bloc social, i estem emplaçant Esquerra Republicana, els Comuns i a Junts per Catalunya per fer-ho, per tornar a parlar de què hem de fer per recuperar una agenda nacional i social pròpia que ens permeti avançar en clau d'independència, de sobirania i que ens permeti avançar per garantir drets i vides dignes pel conjunt de la població catalana. I que ens permeti avançar en el nostre dret a l'autodeterminació, en definitiva, que és l'única manera de garantir que avancem també en clau social.
Doncs aquestes són les paraules de Laia Estrada de la CUP. Ara ens queda sentir també Feijó, perquè d'aquí 9 minuts compareixerà. Clar, hem de veure què és el que passa, però de moment també recordem, per posar context, altres precedents o alguns exemples de declaracions semblants, Maiol, on ens hauríem de situar?
Mira, ara parlaves de si Sánchez feia tot això per protegir-se. Anem bastant enrere, anem al 1984, al mes de maig, la Fiscalia presenta una querella contra Jordi Pujol per l'afer Banca Catalana. La sectorial d'esports de Convergència, dirigida aleshores per una tal Marta Ferrusola, és a dir, la seva dona, li organitza una manifestació just el dia de la investidura que va del Parlament a la plaça Sant Jaume, una manifestació per cert, on s'acaba agredint fins i tot a Raimon Obiols, i Jordi Pujol surt al balcó i diu una de les frases que més hem sentit de Jordi Pujol després de la seva confessió, que és: el govern espanyol ha volgut fer una jugada indigna, a partir d'ara, d'ètica i valors, només en parlarem nosaltres. Jordi Pujol va acabar absolt pel cas de Banca Catalana, i aquesta frase una mica li va servir per construir una cuirassa al seu voltant que, diguem-ne, l'ha protegit fins que ell mateix va confessar el 2014 que tenia una fortuna a Andorra sense declarar.
Que podria ser el precedent més aviat d'un gest així de dir m'aferro a mi per defensar-me, no? No ho sé, Jaume.
Sí, però, home, no sé si la jugada de Pedro Sánchez és una jugada indigna o no. Això és molt, molt gruixut, no? Però sí que és evident que és una jugada electoralista. I, a més, jo crec que també, fins i tot, amb un punt de cinisme, perquè si ara, durant els anys del procés, hem vist manifestacions on hi havia dirigents del PSC al costat de dirigents del PP, de Ciutadans... O sigui, ells han participat o han sigut connivents o han tolerat...
El 155.
Exacte, el 155, tot tipus de maniobres, i per tant, que ara s'embolcallin amb aquesta bandera d'ara en parlarem nosaltres de decència i d'ètica, home, coneixent el personatge, perquè Pedro Sánchez, si alguna cosa té, crec jo, és zero escrúpols. Vull dir, és un professional de la política, de la comunicació política, i és un supervivent, i és un jugador de la política fins a nivells extrems, per tant...
Però això sí que serà interessant també, ara ve a sentir Feijó i veure quins són els moviments que fa el Partit Popular, perquè ara mateix queda molt petit Feijó.
O fa una jugada...
O fa una jugada i planta cara... T'està dient que tu estàs manipulant, embrutant la política i formes part d'una guerra bruta. O tu reacciones...
T'estàs dient, i perdona, penso que és així...
Però d'acord, però tu com a Feijó i Partit Popular o reacciones o estàs assumint.
Una moció de censura.
I la reacció de que se'ls fiquen contra nosaltres, però això és un tiró cap endavant i tal, i no sé què, i que això és estratègia, ja s'ha dit. Mm. O sigui, no pots quedar exactament igual. Jo crec que l'espai que li queda és minso. I si no hi ha una reacció clara i contundent, primer, el PP tindrà més problemes amb Vox i després tindrà molt més problemes per tenir un escenari de govern quan sigui.
Però si partim de la base, que és la meva, que Pedro Sánchez ha fet servir això com una jugada electoral també en clau catalana i europea, si jo fos Feijó, presentaria una moció de censura també en clau electoral catalana i europea. No sé quins són els terminis, però li va perfecte.
5 dies. 5 dies. És a dir, tu presentes la moció, en els següents 2 dies... es poden presentar mocions alternatives i en 5 dies ja pots...
Sí, però la data per la moció la fixarà la presidenta de la...
No, però això és el que està dient la Montse...
Ah, bueno, Clar, si aleshores tenim aquí un...
Millor,
una utilització
està,
és molt...
Millor. El que està insinuant la Montse és que li poden fer una, li poden, amb el Feijó li poden fer un Hernández Mancha. Sí. Us en recordeu? L'Hernández Mancha va fer una moció de censura i en aquell moment la direcció del Guerra i PSOE, Guerra i González, van decidir posar els temps més ràpids possible. I l'Hernández Mancha es va trobar davant del micròfon allà al faristol del Congrés de Diputats, gairebé sense saber què dir.
Sí.
I se'l van menjar viu. Cuidado, perquè a veure la moció de censura.
Però és que ha de gesticular, perquè l'atenció ara no la té. L'ha perdut.
No, però hi ha una cosa que també que neutralitza una mica el que Feijó. El gran beneficiat del PP de tot aquest xou és la senyora presidenta del Comitè Autònom de Madrid, senyora Ayuso. No estem parlant del cas Ayuso, és el cas del seu, la seva parella, que és un escàndol cada dia que van sortint coses, que és una autèntica vergonya, que en un país nòrdic luterà ja hauria dimitit, perquè és molt gruixut, perquè ella no pot al·legar que no sabia...
Sí, però això que també és la seva parella de Sánchez. Qual, perdona, amb Sánchez és qui ha fet, ha posat el focus cap a ell.
Però escolta, però precisament per això, jo crec que la senyora aquesta li va bé que es vagi parlant del tema Sánchez i que es vagi allargant el tema, però no es parla del seu escàndol, que és gran, molt gran.
Tampoc es parla del cas Coldo.
No.
Bueno, clar, no.
En això, clar, aquí, en això tenien hagut, interessos comuns.
Aquí ha hagut la tècnica del calamar, que ha anat bé per tothom.
Exactament.
Tret de Feijó.
Tret de Feijó, sí. Aquí el perdó...
Tècnica del calamar, perdona, però la tècnica del calamar és que escampa tinta i així...
Va estapant. Perdona, ho he dit jo al principi. El senyor Coldo, que és el cas del calamar, comissió de les mascaretes, perquè anem parlant del Coldo com si el coneguessin de tota la vida. Aquest senyor és aquell senyor que s'ha lucrat des de dins de les estructures del Ministeri durant la pandèmia, es va lucrar amb comissions per la venda de mascaretes.
Amb activacions diverses.
Amb l'aquiescència de l'administració pública, en aquest cas comandada pel PSOE. El senyor Coldo va comparèixer i ha passat sense pena ni glòria. És a dir, sense aquest rerefons del cas Sánchez, haguéssim vist si el Coldo passava sense pena ni glòria. L'altra gran beneficiada és la senyora... senyora de Madrid, la presidenta del Comitè Autònom de Madrid.
Però això segurament com a efecte secundari.
No, però sí,
és a dir,
però ja li va bé.
Efecte escolti, col·lateral, perquè amb ell no, segurament dient, el que li interessava era l'altre.
No estic dient que la senyora Ayuso hagi pactat amb el senyor Sánchez, no estic dient, ni insinuo això, més coses, més bèsties hem vist, però no estic dient això.
Però
el que estic dient és que el Feijó està en una situació que hi ha una part del PP que tampoc ja li va bé el xou i que, escolti, que vagi passant. Té una situació difícil, no? Ara, jo crec que serà més difícil perquè serà més política, si és que el Sánchez, ja ho veurem, i per això jo tinc un moderat cinisme i un moderat escepticisme sobre si el senyor Sánchez realment proposa coses damunt, porta coses damunt la taula.
Però les catalanes, perdona que tornem una altra vegada, sí, a qui beneficia.
Colla,
Feijó probablement s'esborrona, però en la campanya catalana, tot i que el PSC estic convençuda que això l'aprofita molt, el que hi ha és una polèmica entre aquests dos partits, és a dir, entre el PSC i el PP. No crec que sigui una mala notícia. De la mateixa manera que estic d'acord en que en l'àmbit estatal Feijó queda esborronat fins i tot per el lideratge d'Ayuso, en l'àmbit català, home, que d'alguna manera es tregui el protagonisme de Junts i fins i tot en part d'Esquerra Republicana, que la CUP pugui venir minimitzada per l'efecte Orriols, home, que el PP, que tenia una de sortida, de pujada, en pugui tenir més? No ho sé.
Això és veritat.
Alguns quedaran, segurament, en què aquesta és la seva opció refugi.
Jo estic d'acord. I a part, hi ha una altra cosa. Si hi ha una moció de censura hipotètica, també és una bona ocasió perquè els partits independentistes li preguntin a Pedro Sánchez que concreti.
Efectivament.
Perquè en un debat d'aquestes característiques, sí que li pots preguntar, escolti, vostè va dir tot això, ja ens hi sumem.
En què es tradueix?
Efectivament.
Digui'm coses concretes.
Per tant, potser l'opció d'aquesta gent, si no està d'acord amb la posició de Pedro Sánchez, sigui...
Jo no estic molt amb el que ha dit Pedro Sánchez de netejar. Ara Félix Bolaños feia un tuit dient la democràcia límpia vale la pena. La democràcia límpia vale la pena.
Ara no.
O sigui, què és democràcia límpia? Què vol dir netejar? A qui netejaran?
Hi ha dues coses aquí. Tu has mencionat una, Jaume. Hi ha dues coses, com a mínim dues coses. La primera, no hi ha hagut una... Hi ha hagut una reforma de l'exèrcit, no? Amb el nazi Serra, l'època aquella i tot això. Hi ha hagut una reforma tíbia de l'Església, de la transició, amb el Tarancón i companyia i tal. De la judicatura, no. Del CNI, tampoc.
Va venir l'entrada del tercer i el quart torn, que van ser propostes del Partit Socialista per intentar que altres perfils ideològics del que tradicionalment ha tingut el poder judicial, per pròpia estructura, es poguessin anar canviant.
El poder judicial, el Consell General del Poder Judicial, ho entenc, però els mitjans de comunicació...
Què vols fer?
Que és en la que es basa aquesta denúncia falsa de manos límpies d'unes titulars que eren mentides i... És a dir, tot això, A veure. Què vol dir netejar tot això?
Com ho fas sense que pateixi la llibertat
no
de premsa?
La premsa, fàcil, eh? Sense un jutge que t'accepti, un jutge d'instrucció, que t'accepti la demanda, la premsa no és res. És a dir, sí, però, aquí escolta, és un tinglado...
La campanya de Xavier Trias, que va afectar el que va afectar, sí, no la va fer cap jutge, la va fer uns mitjans de comunicació.
No, perdona. La denúncia de Pedro és una petició del Ministeri de l'Interior a un confident suís que els acaba enganyant i els acaba cobrant per un compte corrent que no existia. I després la premsa fa la tercera. És que és un tinglado.
Com les muntes el tinglado?
Començant per la part que pot controlar, que és la part del Ministeri de l'Interior, en aquest cas. És a dir, això no ha tingut, això és punible.
I surt relativament.
El senyor Inda, o el digital d'aquests d'ultres de Madrid, i no de Madrid, n'hi ha a tot arreu, que difonen notícies falses, és més complicat, però si el que fabrica la notícia i el que la paga és el Ministeri de l'Interior espanyol, home, no fotem, el govern ha d'intervenir.
Però és que no cal que hi hagi cap informació de res.
Escolta, la informació falsa, coses... si no té conseqüències, mirava...
És que no en té.
Perdona. Que no en té. Quan un jutge... Escolta, que et passi a tu, que un jutge t'accepta, algú et denuncia i un jutge ho accepta a tràmit.
La informació falsa...
Hi ha un cooperador necessari.
Però en aquest cas, fixa't una cosa.
Que és la justícia espanyola.
Joan, quan dic que no en té, vull dir que no en té per aquestes persones que fabriquen tot això.
Ricard, el més fàcil és actuar amb el que tu tens mà. I el que té mal govern espanyol, l'executiu, és el poder judicial.
Qui està dient això, Sánchez? Està dient que vol fer una reforma de tota la democràcia.
El problema és que podem tirar el nen amb l'aigua bruta pel forat de l'aigüera. Per què? perquè estem parlant d'una cosa que és troncal des del punt de vista de la democràcia, que és la llibertat de premsa. Aleshores, per poder fer aquesta persecució del que realment és mentida, és a dir, que no hi ha cap tipus d'aproximació a la versemblança, perquè no es demana que siguin veritat les notícies, es demana que siguin veraces, que vol dir contrastades. I simplement això. No es pot demanar la veritat, perquè si demanéssim la veritat als mitjans de comunicació no podríem fer res. És fonamental que entenguem la diferència entre veracitat i veritat. Una vegada que estem a la veracitat, clar, li dius el aquí li dius que ho faci. Ja tenim fins i tot un ministeri que deien de la veritat. La contrastació de la veritat de les notícies. La veritat no la pot contrastar, vostè.
Mira, a mi com a periodista, la mentida periodística em sap molt greu i considero que hauria de tenir un càstig més gran del que té.
No és
llibertat d'expressió. Si tu no pots... Tu pots tenir un error.
És difamació.
Has de demostrar que s'està contrastant.
És que t'hauries de posar en joc la carrera.
Exacte.
Una actitud de recerca de la veritat.
Però em sap més greu encara, i crec que és encara més greu, que un diputat agafi un diari i digui vostè ha fet això. Ja hauria d'haver-hi el règim
més
del
jutge, papers... Si ja no et dic si és un jutge.
Però tot va lligat. Abans la Montserrat deia que per culpa dels jutges que es comporten malament, els jutges que es comporten bé, que són la majoria, se suposa, queden tacats, no? I el mateix passa amb els mitjans de comunicació. Per culpa de determinats mitjans i determinats diaris, que tots sabem quins noms tenen... Hi ha gent que posa tota la premsa al sac, no t'ho pots creure. I aquí, per exemple, hi ha una cosa que ja fa molts anys que reclamo, que és que els col·legis professionals, en aquest cas el de periodistes, igual que si un dentista o un metge o un advocat fa una mala praxi, el seu col·legi d'advocats o de la professional és que li crida l'atenció.
Però tu creus que estan col·legiats, els cindes i companyia?
No, és que s'hauria d'obligar a estar a col·legiat i després, evidentment, actuar, perquè si no, de què serveix tot això?
Això és molt complicat.
Molt complicat i perillós.
Alerta. Però jo ja deixo de part el tema periodístic. És a dir, si només fos la premsa que s'inventa notícies o que genera notícies amb mala fe, de forma dolosa, és molt greu i s'ha de poder intervenir. Però és que el problema és que hi ha cooperadors. És a dir, si tu tinguessis una justícia eficient que digués, escolti, miri, una demanda civil, ja no et dic, una demanda civil per aquest senyor diu una cosa de mi que no és veritat, actués ràpid i en conseqüència, el problema és que la justícia aquí ha deixat fer.
No.
La justícia espanyola ha deixat fer.
Hi ha procediments
però ha deixat fer,
que són molt ràpids. Els procediments preferents i sumaris en la defensa dels drets fonamentals s'activen en un dia i el dia següent o el tercer han d'estar resolts, perquè és un problema de negligència professional.
Negligència o ideologia.
Els jutges s'han mogut, per exemple, contra la revista El Jueves, quan han publicat determinades portades, i no contra determinades portades del Mundo.
Que tots sabem que és una revista irònica, que no és informació,
exactament,
que és una cosa.
A part, allà sí que es pot dir el que es vulgui.
Hi ha un biaix.
Bueno, hi ha la llei de mitjans, també, que aquí també podrien intervenir garantint més pluralitat.
Per exemple.
On?
No, dic que la llei de mitjans es podia treballar més, perquè ara mateix és molt feble, per exemple, eh? Per exemple.
Sí, però aquí venen amb la conya aquesta falsa de que són mitjans privats, no són mitjans públics, que els mitjans privats poden fer, que és relatiu.
És perquè... que privats no són, són concertats.
Bé, això no, aquí, va, és, que, és aquí és on volia anar.
És que privats.
És que si féssim el seguiment de les empreses de l'IBEX que s'anuncien, perdó, amb aquests putifèrits mediàtics, ens quedaríem esfereïts com grups d'estalvi, bancs, elèctriques, gas...
Això sí que podria anar amb una llei.
El senyor Clotet t'ho pot dir, ho ha patit
en primera persona. Alguns mitjans amb seu, operativa a Catalunya i que estan finançant...
Que si m'has donat 10 euros menys, que si no sé què.
Abans dèiem, una cosa que pot fer Pedro Sánchez per, com es diu, netejar o el que sigui. Concretíssima, ell podria dir que les ajudes institucionals i subvencions i publicitat institucional als mitjans, aquells mitjans que tinguin, m'invento, 2, 3, 4, 5 denúncies contrastades d'informació falsa, no la reben durant l'any següent. Bueno, passarien coses.
Clar. Jo crec que hi ha un pas previ.
Sancions. Sancions.
Escolta'm, un pas previ. Tots els mitjans han de tenir a la seva web una, un portal de transparència. Qui ens paga? Publicitat
ara,
o subvencions?
Ara.
Tots. Ja està, escolta'm, tu diràs. Mira que
perquè,
bé,
no, no, perquè això és molt important, perquè llavors parlem de competència deslleial i resulta que aquí...
És que sí, clar, però repeteixo, però perquè això ho puguis fer bé, necessites una justícia... El primer pas és una justícia sanejada. Amb jutges i jutgesses i fiscals, amb condicions de no formar part del tinglado aquest de l'autodreta, és que si no, ja pots anar aquí posant normes i sancions, que si un jutge diu que no, estàs mort. El problema és el poder judicial i l'estat profund. I aquí és on realment jo no veig el senyor Sánchez, per molta valentia que tingui i per majoria que tingui per fer això, amb condicions de fer-ho, perquè fins ara el PSOE no ho ha fet. És més bé, és més. I ha tingut una certa joc i ha deixat jugar. Bueno, a veure què passa ara, a partir d'ara.
Vinga, va, reaccions. Estàs per que compareixi Feijó, eh? Recordem-ho. Aznar ha dit això.
Ui. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimógeno. Se hace pasar la apertura de unas meras diligencias judiciales de investigación como detonante de una crisis sistémica. Se vierten acusaciones intolerables contra medios de comunicación. Y tanta desmesura se apunta a la causa real de todo esto. España está en una situación materialmente ingobernable.
Doncs la tàctica habitual de la dreta, que és dir que no és un president legítim, que no es pot governar, que és ingovernable. I també estan obligats per la llei electoral a explicar el que diu Vox.
Pedro Sánchez s'ha reafirmat en el cop d'estat que està protagonitzant des de fa molt de temps, un cop d'estat contra la unitat d'Espanya, contra la llibertat de premsa, contra la convivència, contra l'estat de dret i contra la separació de poders, en una triple aliança entre separatistes, socialistes i comunistes.
Bueno, per tant, també la reacció prevista. Estem esperant Feijó...
Però compartirem lo que lo de caudillisme lacrimògeno també és una bona expressió, eh? Sí, sí. Jo he reconegut la de Pere Aragonès.
Si no fos per tu dir el que voldria ser caudillisme... Sí,
lacrimògeno no, per això, eh? Lacrimògeno, testosterònic. Sí, sí. Si Aznar seria un caudillisme testosterònic.
Amb tot això, recordem que s'ha aprovat la llei d'amnistia.
Sí.
I aquest és el context ara mateix polític.
Maig,
per tant,
no?
Amb molta més polarització de la que ja vèiem. Perquè això serà una crispació brutal. És a dir, segur que la dreta voldrà mobilitzar també molta gent al carrer i una reacció que potser també hagués mobilitzat, però no d'aquesta forma, perquè ara ja hi ha una confrontació directa. I ara és molt difícil el diàleg entre aquestes dues formacions.
La llei d'amnistia està salvada, encara que hagués convocat eleccions.
Sí, sí, salvada, però... sí, però la reacció és imprevisible.
No, però la reacció serà imprevisible i, evidentment, la dreta traurà al carrer tota la gent que traurà, però és que la següent etapa serà quan el mes de juny, a finals de juny, tornen els exiliats beneficiats per la llei d'amnistia. I llavors també es tornaran a sortir encara amb més ràbia, perquè si alguna cosa els posarà neguitosos o histèrics directament és quan tornin...
Això tampoc està clar, eh?
Bueno,
tenint en compte
el
que s'ha dit a Europa sobre una eventual qüestió prejudicial, l'embolicada encara pot durar una estona.
Pot durar una estona, però acabaran venint,
sí,
i la dreta, ja veuràs, els del caudillisme lacrimògeno es posaran com...
A plorar.
A plorar.
Veuen què és el que ha dit la dreta? Tània Tàpia.
Doncs estem esperant la resposta de Núñez Feijóo. Se li ha avançat ja Díaz Ayuso, que diu que ella ja s'esperava que plegués i que no valida doncs, aquesta argumentació del president espanyol. I ara, com sentien, també Aznar, que ha acabat el seu discurs a la FAES, recordant en aquella declaració que l'hem sentit tantes vegades i que molts s'hi han referit, aquell qui em pode aportar, què aporta. Doncs bé, més o menys ha vingut a dir el mateix en aquesta declaració que ha fet des de la FAES, el que també ha dit l'expresident espanyol, doncs és això, que qualsevol que pugui aportar, diu, moviment cívic per aportar i per tirar, diu, de, per terra doncs qualsevol estratègia, diu, del govern espanyol, no es creu la tesi de Pedro Sánchez i, per tant, torna a demanar, ha dit, un esforç cívic i responsable per remoure tota pedra que pesi sobre la llibertat del poble espanyol.
Doncs gràcies, Tània. Ho tancarem aquí. Nosaltres de seguida farem els temes pendents que ens queden encara a aquesta hora i després també recollirem aquesta reacció i la compareixença de Núñez Feijóo. Montserrat Nebrera, Jaume Clotet, Joan Puigcercós i Rafael Vila-San Juan. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu una bona setmana de campanya electoral.
Molt gràcies.
Igualment.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si creus que l'alvocat forma part de la dieta mediterrània o que el cotxe elèctric és el primer vehicle que no emet CO2 de la història, potser és que has desconnectat dels teus orígens i et cal descobrir el nou Museu Terra, a l'Espluga de Francolí. El Museu de la Vida Rural renova el nom i la imatge, però manté la seva essència de sempre. Visita el Museu Terra i reconnecta.
La gent que tenim problemes també tenim dret a estar a dintre de la cultura.
Que no se li pot negar a ningú la cultura, perquè és un aliment per la persona.
Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura, una porta a la inclusió.
No puc veure què passa.
Un home queda paralitzat i connectat a un respirador artificial.
Quant de temps estarà així?
La paràlisi és irreversible.
Però viatjarà molt i ajudarà centenars de malalts com ell.
Perquè no vull només sobreviure. Vull viure la vida de veritat.
Protagonitzada per Andrew Garfield. Respira. És la gran pel·lícula. Dimecres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La incontinència creativa de la Julieta. Tot just fa 6 mesos que va debutar amb un disc doble farcit de cançons, però des de llavors la Julieta no s'ha aturat ni un moment, no només pels concerts on està presentant en directe el disc, sinó per les nombroses col·laboracions amb d'altres artistes com Maria Jaume, Bona. Oques Grasses o Belén Aguilera. Ara la Julieta torna a la càrrega i torna a fer Diana amb Haiku.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Dirigiéndome a los españoles.
Alberto Núñez Feijóo.
Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad, aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada, i a esa España indignada quiero dirigir.
Doncs Feijó, que reacciona així de moment a aquestes paraules.
No, senyor Ustrey, no he terminado todavía.
No, ja ho sé, no, que
no me corte.
S'està allargant molt.
Esto es la Ràdio Nacional de Catalunya i se merece un respeto.
Sí, no, ho recollirem tot, perquè ara les dues Popular. Farem un resum amb l'Òscar de tot el que ha passat aquest matí, un matí molt intens políticament. Y
usted me está, cortando.
No, estic tallant
res. Usted ha hecho todo el discurso íntegro de Pedro Sánchez
no
está dejando.
Sí.
Estem veient per la tele i ens està parlant.
Ha dit. Me estoy dirigiendo a ustedes.
Bueno, el señor Feijóo, ya me ha quedat claro.
Me estoy dirigiendo a ustedes.
Ya l'hem sentit. Anem als temes pendents.
Las 4 rayas y no les puedo...
Bon dia a totes i a tots.
Què dices,
avui estic de molt malet. Bon dia a tothom.
Què passa?
He decidit seguir.
He trucat als Mossos, eh? Perquè això és denunciable. És denunciable.
És hora dels temes pendents. El Gerard Jovany, Xavi Espinosa, Carles Roig, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
En aquesta hora hem de parlar doncs, de l'anunci que ha fet aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segons el qual...
Sí, no dimites i sí, poca cosa més, companys. No ha dit res més perquè el discurs ha sigut més pobre que una declaració.
Pepe Antic, què tal? Bon dia.
Oh,
bon dia, Ricard.
Ets a Madrid, Pepe?
Sí, efectivament, Ricard, soc per aquí per la Moncloa.
Sí?
Concretament m'he infiltrat pels jardins de la Moncloa, per això no puc parlar gaire fort, per cert.
O sigui, ets, ara mateix ets com portes una planta al cap?
Sí, bueno, gespa, m'he posat gespa.
Gespa al cap. Gespa, perquè... I vas avançant cap a l'edifici?
Exacte, en aquests moments...
Què veus, des d'aquí on ets?
El que veig és entrar a Pedro Sánchez, ven alguns ministres com l'Òscar Puente, que porta una birra a cada mà. Després la ministra Montero també està per aquí. S'estan partint de riure tots, Ricard.
Estan celebrant una mica.
Veig que el Pedro Almodóvar arribarà mateix aplaudint. M'imagino que ell haurà dirigit tot el teatre d'aquests dies. Ja,
és possible.
Sí, veig que... Atenció, companys, demano pas, companys.
Sí, ja hi ets, Pepe, ja estàs a antena. Sí.
Vale, veig ara mateix que arriba la dona del Pedro, la Begoña. I en aquests moments tots s'agafen en rotllana, estan saltant i cridant... Que se besen!
Ah, sí? Els ministres estan cridant que se besen.
Sí, és el crit unànim en aquests moments d'eufòria desbordada. Bueno, no sé, Ricard, jo diria que ets après el pèl a tots una miqueta, però no ho diré molt fort, perquè només faltaria ara que l'home que s'enfadi està aquí 5 dies més... i estiguem fins dissabte amb tot el cuento.
Clar, de fet, havia fet un article, Pepe, ha sigut ràpid. Hi ha un article al Nacional.
L'has rebut? Ja,
sí, l'he rebut. Sí, sí.
Espanya, un país de xaranga i pandereta.
Sí, senyor, sí.
I resa de la següent manera.
No,
però... la cambra sempre tira a la muntanya...
Sí, però no cal que ens el llegeixi, Pepe.
Ja
llegirem al Nacional.cat.
Ah, bueno, perfecte, gràcies per deixar-me fer la falca. Atenció, companys.
Què ha passat?
Arriba, demano pas.
Sí. Sí.
Salvador Illa. Salvador Illa en aquests moments, sobre la camisa, arrencant-se els botons. Pedro Sánchez fa el mateix.
Sí?
Sí, fan xocar els seus pits. Sí. L'eufòria es desborda en aquests moments.
Molt bé. Doncs ja ens avisa si hi ha alguna novetat. Pepe Antic, gràcies.
Vale, perfecte.
Anem a entrar en el tema.
El lunes ja saben que és el dia de Sant Pedro, màrtir.
¡Pedro!
Amigos y amigas, muchas gracias.
Després de 5 dies d'incertesa i de secretisme i especulacions, Pedro Sánchez que ha anunciat que a les 11 ho ha anunciat, que seguirà al capdavant del govern espanyol.
Pensàveis que me iba, eh?
Pedro Sánchez, bon dia de nou,
eh? Habéis tragado bien,
no,
eh?
Si realment...
Gloc,
No, ni gloc ni res. Ni...
Com habéis picado, eh? Estabais cagados o qué? Sí o no?
Sí,
eh?
sí, la veritat és que...
A veure,
teníem però... ja tot un dispositiu muntat.
Per...
Aquest matí tothom anà dient que plega, que plega.
I al final,
res. Pues no.
Ja, escolti'm, què l'ha fet decidir que es queda al capdavant del govern espanyol?
Ai, respira. ¿Quieres que os sea sincero? Lo que más me ha ayudado ha sido hablar estos días con una persona. Una persona sensata, serena, inteligente, guapa, brillante, elegante. Una persona clarividente, con personalidad de hierro.
¿Quién es esta persona?
Yo mismo. Exacto. Me puse la música en casa. Me miraba en el espejo y ahí estaba. Pedro Pérez.
Realment ens ha deixat aclaparats. No us ho esperava. Sempre té un as a la màniga, eh?
Siempre lo tengo. Sí, pues mira, me sentaba delante de un espejo, cara a cara.
Aquests dies, eh? Aquests dies ha estat reunit amb vostè.
Ay, pero qué maravilla.
Despullat.
Desnudo, sí. Enfrentándome a mí mismo, a mi ser. Y me he preguntado, Pedro, ¿crees realmente que merece la pena invertir mi talento, mi inteligencia, mi brillantez, mi físico imponente, mi rostro sereno y armonioso en combatir al fascismo? O mejor me retiro y paso a ser un personaje secundario, discreto e irrelevante.
Ja, ¿y qué se ha contestat a vostè mateix?
Me he respondido, Pedro, tu sonrisa ilumina los cielos más oscuros y guía a los españoles de bien en la tiniebla de la derecha y la ultraderecha. España se merece ser salvada por ti, Pedro. Guapo. ¡Te como la boca!
Pedro. I aquí diu que tot això, de retirar-se 5 dies, que genera tota aquesta incertesa, ho ha fet, diguéssim, fent un numeret bastant lamentable. O sigui,
sí?
No,
sí, de fet,
ha parecido lamentable.
Sí, bueno, en David Madí ha dit a la tertúlia d'aquest programa, ha estat aquí aquest matí el David Madí, que tot plegat era, ha dit, obro cometes, una payasada.
¿Ah, sí? ¿Ha dicho que he hecho una payasada?
Sí, sí, ha dicho una payasada.
Pues me parece intolerable. Me voy a encerrar 5 días a reflexionar si sigo.
¡No!
¡Me encierro!
¿Però què fa?
Ara, no, però s'ha tancat el quarto del material.
¡No pienso salir!
Pensa més que està ple de pols, aquest quarto.
¡Estaré encerrado aquí dentro! Sí. 5 días más a pensar si limito.
Escolti, surti, que no li direm res que el molesti.
¡Esta vez no voy de favor! ¡Y a mi mujer tampoco!
Tampoc, no li direm res, no pateixi.
¿Me lo prometes?
T'ho prometo.
Ja pot sortir.
Què passa?
Ha durat menys el tancament, eh? Aquest
hola, ja se m'ha passat.
Ha fet un Xavi, eh? Ha fet un Xavi.
Sí, recordes a mi, Pedro.
Sí. Algú Xavi?
Sí. Igual de guapo.
Està de moda, això, està de moda.
Vosotros, com estàs?
Bé. Jo estic una mica fotut, eh? Jo crec, mira, ara aprofito per renunciar, que igual demà no vinc.
Durant 5 dies.
Els propers 5 dies no, però hi haurà un dia que no vindré.
Però has de posar data.
Això és de veritat, eh?
Has de posar
això
data.
Això que estic dient és una notícia que abans...
Última hora.
No estic fent broma, ara, eh?
Això, sí.
Ara això que dic és real. Això no és cap tonteria.
A l'Emblau ja estem preparant l'article quan vas parlant, eh?
Això no estic enganyant. Hi haurà un dia que ja no hi seré, i que ja no parlaré.
Però per sempre o...?
I...
A veure quan tornes.
No, potser ja no torno. Això podria passar. Això ja aviso.
Home.
Podria passar.
Hòstia,
però... En principi tornaria al setembre.
Ah,
però encara no. Hi haurà un dia aviat.
Però no pots precisar quin dia.
Ah, molt aviat.
Home, no val de res si no dius el 30
mañana,
de juny.
Si pot ser abans de les eleccions, millor. Vull dir que...
Home, fotis.
Com abans ho fem, millor.
Home.
Hi haurà un dia que... Pam! Hi ha un dia per l'altre, això serà?
Ara citaria sense Miquel avisar. Iceta i diria,
i després,
aguanta.
Ja tornarem al setembre. Sí, va bé, aguanta. Perquè igual ja ni setembre.
Però és irrevocable.
Igual al setembre em veieu a YouTube / Tres Pepinos. Està al canal de...
Sí, meravella, no? Te pondremos.
Això podria passar, però el que sí que és veritat, i explico ara, és que hi haurà un dia que desapareixeré fins al setembre.
No, pues claro, yo te apoyo. Porque doncs si gracias. Necesitas un tiempo para pensar, lo primero es... Eres tú.
Pensar tindré poc temps.
Sí, exacte.
¿Sabéis lo que he hecho
yo estos días? No sentiràs ni els teus propis pensaments.
No.
¿Sabéis lo que he hecho yo estos días?
¿Qué?
He entregado un montón de series.
Ah, sí, están mirant series,
aquests dies.
Juego de Tronos, The Crown, Breaking Bad, también. Sí. Bueno, de hecho, me falta el último capítulo.
¿De Breaking Bad? Sí. Ah, doncs acaba que maten a Walter White.
¿Qué dice?
¡Me ha reventado la serie!
Perdón.
¡Fascista! Mira, es que me encierro 5 días a reflexionar.
No,
però què fa?
Una altra vegada no. Surti!
No!
Va, sisplau, surti.
No! No quiero! Los spoilers afectan mi salud mental. Ya. Y la de mi mujer. Y mi familia.
No, no direm res més.
No!
No!
Bueno, anem a mirar d'avançar.
Estaré aquí 5 dies
doncs, més. Mira, quedis aquí, ja li tanco jo amb clau. Reaccions, Salvador Illa, bon dia.
Ui, Espanya ha vuelto a nacer.
Vinga.
Però per què plora?
Ui, ha vuelto a salir. Eu sou a la península i en Catalunya. Gràcies, Pedro!
A veure, calmi, senyor Illa, si pot ser a serenis, tingui aquest mocador. Bueno, no me'l torni.
Ho he passat realment molt malament.
Ja se'l veu, se'l veu tocat, se'l veu emocionat.
Ho ximple, Ricard, ho ximple idea d'un govern sense... sense el lideratge del Pedro.
Vostè que cada setmana ha parlat amb el Pedro Sánchez, amic, ha dit.
Sí.
No en sabia res de la decisió que havia de prendre.
El Pedro Sánchez, president, que és el que vindrà a veure al míting.
Però,
no?
Però sobre tot, amic.
Ja.
I no sabia res en absolut. Aquesta setmana he estat mort contacte, però és que no em va filtrar res. I a partir d'avui, dilluns, doncs, ho he demanat al president que em faria il·lusió que vingui a fer un acte electoral a Catalunya.
Per ser canviant de tema, haurà de tornar a declarar pel cas Coldo?
Com? De veritat em pregunta pel cas Coldo?
Sí, però, sí. És pertinent. Hòstia. La pregunta. Vull dir.
Doncs no sé si val la pena seguir en política.
No.
Em tancaré 5 dies a reflexionar.
No, vostè, no tanqui.
A veure.
Hòstia, ara un altre
Hombre,
tancat.
Salvador, tu també per aquí.
Hola, Pedro. Escucharé
como
tú, a ver si funciona. ¿Cuántos días tenemos que estar aquí?
¡Cinco!
Por el cubo te
voy a ir. ¿Para qué diuen? ¿Para qué diuen?
Saca el pecho, saca el pecho, ven aquí.
Bueno.
És broma, eh? Ahora te hago...
Els deixem aquí tancats, doncs. Més reaccions. Saludem la màxima autoritat de Catalunya, president Aragonès. Què tal? Bon dia.
Bé, gràcies pel piropo, no me'l diuen habitualment. Jo també estic enamorat de la meva dona.
Ho sabem.
La Janina.
Però què li ha semblat aquesta performance de Pedro Sánchez?
Això és una comèdia i un acte electoral de 5 dies, eh? Uh-huh. A mi també m'ha atacat l'ultradreta, però li he plantat cara. No m'he tancat enlloc. Cagat!
Bueno, com s'ha plantat cara des de a les clavegueres de l'Estat, vull dir?
Doncs amb fermesa, amb convicció, amb condemnes enèrgiques, amb anhels de llibertat i amb clams per la democràcia. I un pas enrere.
Però creu que tot això, aquest xou, pot beneficiar realment el PSC a les eleccions del...
No, que no s'ho pensin, perquè diguin el que diguin les enquestes, Esquerra Republicana pot guanyar aquestes eleccions.
Ja, segur que sí.
I en els propers dies, doncs, es podria produir un cop d'efecte brutal.
Ah, sí? Quina mena de cop d'efecte?
Sí, preparant un vídeo.
Un altre vídeo aquell.
A les xarxes.
Es titula Les 100 coses que no sabies que faria Pere Aragonès tancat 5 dies a casa seva.
Tampoc ho pots saber, però...
Sou jove i carismàtic.
No cal que ens avanci.
Les 5 coses que no sabia que Pere Aragonès fa a casa seva tancat. Per exemple...
En el número 1 faria rentadones.
És que no cal, doncs és igual. Mira,
en el número 2 netejaré el forn.
Gràcies, president. Més reaccions, senyor Feijó? Està encara compareixent?
Sí, hoy es un mal día para la democracia, para España y para el mundo civilizado.
Vostè s'esperava aquesta decisió?
Sí. Mi nariz nunca falla. Como bien saben, lo lía desde hace tiempo, hace días.
Molt bé.
¿Qué le sembla la compareixença de Pedro Sánchez?
Bueno, solamente le voy a responder que todavía tengo las pupilas dilatadas por el estupor.
Ah, no, sí, clar.
No, per nada.
No, per la sorpresa.
Que no me metí...
No.
Esta mañana...
Fins aquí aquest especial que hem fet a Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornarem...
Pedro Sánchez.
Demà, eh?
On és l'autèntic Pedro Sánchez?
Sebastià d'Arbó, què?
Que tens informació?
Us heu adonat que no era el de veritat?
Ah, no?
No.
12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Per un sóc un heroi, per d'altres un covard. Per un sóc un problema, per d'altres una solució. No ens equivoquem. Aquestes eleccions no van de mi, va de nosaltres. Va del que Catalunya necessita.
Necessitem lideratge.
Bon govern.
I moral la victòria.
Poder viure plenament en català.
I la independència, per fer el país millor que necessitem.
Puigdemont, president. Junts més.
Per alguns, el futur de Catalunya és un joc. Mentrestant, hi ha una Catalunya que no pot esperar més. Un país que cuida els seus rius i on l'aigua no és un negoci. On no has d'esperar per veure el metge i que protegeix el català i la seva cultura. Mirant-te al Switch et dic que pots confiar en mi per fer possible la Catalunya que ve, la Catalunya que estem esperant. Vota Comuns.
La siguiente voz de Feijó está creada con inteligencia artificial.
Necesito que pase la campaña, Carlas. Paciencia. Después hablamos. Si hace falta, saco de ahí a Alejandro.
Para que no se convierta en realidad, el próximo 12 de mayo, deténlos. Vota Ciutadans.
Defensar la terra és defensar qui la treballa. Defensar la terra és fer-ne terra d'acollida. Defensar la terra és defensar una escola pública en català per tothom. Defensar la terra és blindar la sanitat de la privatització. Defensem la terra per garantir una vida digna per tothom. Defensa la terra. El 12 de maig, vota CUP.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre. Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen. Perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.